Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, avui comença el judici contra tres persones acusades de la mort d'un nadó en llançar-lo en un contenidor de Porto Cristo, Manacor. Serà la segona vegada que s'inicia, ja que el mes d'octubre de l'any passat es va haver de suspendre pels dubtes sobre la formació, la titulació d'un dels pèrits. Per als acusats, la mare i l'oncle de la nounada, la Fiscalia demana presó permanent revisable per assassinat i per una altra família una multa com a suposada autora d'un delicte d'omissió del deure de socors. A les 9:30 arranca el judici amb la Constitució del jurat popular aquest divendres, dia 13 de març, en què hi ha més notícies destacades. El nou director adjunt de la Policia Nacional, José Luis Santa Fe, es compromet a ser implacable contra l'assetjament i les agressions sexuals.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
Ho va assegurar ahir en la presa de possessió del seu nou càrrec.
El fins ara màxim responsable de la Prefectura Superior de la Policia a les Balears també confirma que revisarà els protocols, que s'investigarà qualsevol cas d'abús fins a les darreres conseqüències.
I tot quan hem sabut que la Policia Nacional investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el que hi apareixen diversos menors.
Els agents asseguren que es tractaria d'una situació ocorreguda fora d'un institut de la ciutat d'Eivissa on estudien alguns d'ells. El Consell ha ofert ajuda, però de moment no s'han activat ni l'oficina de la dona ni del servei de menors.
I un dia més parlant de les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà, aquí a les Illes, el govern es compromet a oferir suport als empresaris i a famílies que puguin tenir dificultats.
Ho ha dit la presidenta del govern, Marga Proens, en un discurs davant empresaris a l'assemblea en què s'ha reelegit a Carmen Planes com a presidenta de la patronal CAEP.
Que si les empreses de les Illes Balears teniu dificultats, aquest govern hi serà. Sí, el govern hi serà davant els efectes que pugui tenir en forma d'increment de preu per les empreses i per les famílies d'aquestes illes.
El govern espanyol ha anunciat que prepara un reial decret llei per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà i garanteix mesures específiques pel camp i el transport.
I a Menorca, la majoria de veïns de Cala Sant Esteve i el Font Duco podrien tornar a casa seva per Setmana Santa.
Així els hi ho va comunicar l'Ajuntament a les reunions celebrades ahir a hora baixa. Al Font Duco, però, hi ha una roca de 78 tones que amenaça de caure i l'Ajuntament haurà d'actuar per retirar-la.
I en els esports, després de la classificació europea per la Final Four de Pesaró, el Palma Futsal torna a la Lliga. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Serà demà a la pista del Peníscola a les 7 del vespre un rival que la temporada passada va ser campió de la fase regular i que ara lluita per mantenir la categoria amb moltes baixes per mort de les sancions patides fa dues setmanes després d'una baralla de jugadors a un partit contra el Noia.
I han començat la jornada amb boira a alguns punts de les illes. Pedro Roger, bon dia. Quin temps tindrem durant la resta del dia?
Bon dia, així és. Avui hem encetat la jornada en presència d'algunes boires que aviat s'esveiran i pel que resta de jornada tindrem un panorama molt tranquil amb molta presència de sol arreu de les illes. D'altra banda, quant al vent, aquest començarà a bufar en qualque cop moderat, principalment de llebeig, i amb el pas de les hores notarem també qualque redal de maror a la costa més exposada. Tot això acompanyat també per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 17 i els 21 graus. I en vista el cap de setmana, però, sí que tornarà la inestabilitat. De fet, en vista demà, podem esperar una jornada bastant plujosa, principalment entre Mallorca i Menorca. Pluges que apareixeran a partir del migdia i que per moments podran caure en certa intensitat. D'altra banda, el vent tornarà a bufar amb força, principalment de tramuntana, i això farà que la costa més exposada, la situació marítima també sigui molt complicada, i tot això acompanyat també per una nova davallada del termòmetre. Una inestabilitat que continuarà amb vista diumenge. Ara mateix tenim a Mallorca 8 graus a Alcúdia, 10 a Santanyí i 11 al Port de Sóller. A Menorca 9 graus a Ciutadella i 11 a Mahó. I a les Pitiuses 12 graus a Santa Eulària i 13 a Eivissa.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Toni Sastre, Cristina Boussà, Caterina Bany i Ansel López. Comencem.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Avui es constitueix el jurat popular i comença el judici contra tres persones acusades de la mort d'un nadó que varen llançar a un contenidor de Porto Cristo. Serà la segona vegada fa uns mesos, l'octubre del 2025, que es va iniciar el procediment, però es va acabar suspenent pels dubtes sobre la formació d'un dels pèrits. Seuen al banc dels acusats la mare i l'oncle del nounat, per a qui la fiscalia sol·licita presó permanent revisable per assassinat, i un altre familiar, qui s'enfronta a una multa com a suposada autora d'un delicte d'omissió del deure de socors.
Els fets que es jutgen van tenir lloc el novembre del 2023. La dona estava embarassada d'entre 26 i 27 setmanes, moment en què, segons l'escrit d'acusació, es va posar de part a l'interior d'un vehicle. La fiscalia considera que en aquell moment va entregar el nounat a l'home, qui el va llançar a un contenidor. Una de les qüestions clau del cas és determinar si la criatura va néixer viva. Així defensaven les seves posicions el passat mes d'octubre al primer judici la fiscal Antònia Ruiz y el advocado de la mare, Miquel Arbona.
Yo les digo, esto no es un aborto. Un aborto es cuando se interrumpe el embarazo de forma natural o provocada y el feto está muerto. La bebé no estaba muerta, la bebé estaba viva. A la bebé la mataron, y la mataron porque la tiraron en el contenedor y la abandonaron.
Yolanda no es una asesina. Lo aparece, es muy evidente, la prensa lo tiene muy claro, el fiscal también lo tiene muy claro. Pero yo les voy a pedir que piensen y que analicen las pruebas. Yolanda ha hecho algo censurable, éticamente, moralmente, algo que a todos nos repugna. Pero no ha hecho lo que el Ministerio Fiscal dice.
Les declaracions dels pèrits són crucials per determinar el moment de la mort, i precisament en el primer judici iniciat l'any passat, la jutgessa va considerar que l'informe d'un expert presentat per la defensa no era vàlid pels dubtes sobre la titulació del seu autor, i per aquest motiu es va acabar suspenent el procés, que avui comença de nou.
I José Luis Santafé es compromet a ser implacable contra l'assetjament i les agressions sexuals, per avisar que sospitar de tot el cos de Policia Nacional és perillós. Són les paraules del nou director adjunt operatiu del cos en la presa de possessió aquest dijous.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba. Y hasta las últimas consecuencias.
El fins ara màxim responsable de la Prefectura Superior de Policia a les Balears confirma que revisarà els protocols, que s'investigarà qualsevol cas d'abús fins a les darreres conseqüències.
Substitueix Santafé a José Ángel González, que va ser denunciat per una subordinada per agressió sexual. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha agraït a Santafé que hagi acceptat el càrrec en un moment, diu, convuls.
En esta época, que no vamos a dudar en calificar de convulsa, te corresponde tomar decisiones con las que dar respuestas precisas a los complejos desafíos que encara la sociedad española.
Marlaska ha reconegut la decepció i el dolor de la situació que s'ha generat a la Policia Nacional amb l'acusació de José Ángel González. El ministre ha exigit exemplaritat a tots els agents.
Precisament, segons ha pogut saber IB3, la Policia Nacional investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el qual apareixen diversos menors. Els agents asseguren que es tractaria d'una situació correguda fora d'un institut d'Eivissa ciutat on estudien alguns d'ells.
El Consell d'Eivissa ha oferit ajuda del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives per orientar l'equip directiu del centre sobre la gestió de la situació. Segons han explicat, no s'ha requerit de moment ni l'activació de l'Oficina de la Dona ni del Servei de Menors, que també depenen de la institució insular.
Hem arribat a les 7 i 9 minuts.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Continuem amb més qüestions. La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha compromès a oferir suport als empresaris i a les famílies de les Balears que puguin tenir dificultats derivades del conflicte a l'Iran.
Que si les empreses de les Illes Balears teniu dificultats, aquest govern hi serà. Sí, el govern hi serà davant els efectes que pugui tenir en forma d'increment de preu per les empreses i per les famílies d'aquestes illes.
Tot dependrà, ha dit, de la durada del conflicte, que pot tenir un impacte tant en la competitivitat de les empreses com en el poder adquisitiu de les famílies.
Ho ha dit en un discurs davant d'empresaris, en concret a l'assemblea en què s'ha reelegit a Carmen Planas com a presidenta de la patronal CAEP.
Tenemos que va a subir el precio del petróleo y esto va a repercutir pues en el precio de lo que son los transportistas, el gasóleo, los ciudadanos, también va a aumentar la cesta de la compra, con lo cual yo creo que puede tener un efecto negativo y que veremos si el gobierno central puede ayudarnos y también el gobierno autonómico, y estaremos allí al pie del cañón viendo cómo suceden los acontecimientos que ojalá se parara esta guerra.
Després de 12 anys al capdavant de la CAEP, Planas assumeix aquesta responsabilitat 4 anys més, fins al 2030.
Seguir luchando por la competitividad de las empresas y que al final lo que hace es repercutir en el bienestar de todos los ciudadanos de Baleares.
La nova junta serà responsable d'organitzar els actes del 50è aniversari de la CAEP, que es compleixen el 2027, l'any que ve.
Per cert, que avui es publica una dada econòmica important, sabrem com evolucionen els preus perquè es publica l'IPC. Això sí, serà el corresponent del mes de febrer, per tant, encara no reflectirà l'impacte de la guerra. Sigui com sigui, i a l'espera de conèixer xifres més actualitzades, uns intermediaris importants, com són els distribuïdors d'aliments, pronostiquen que l'impacte pot ser considerable en els productes bàsics.
Tolo Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors, calcula que l'impacte serà pitjor que quan va esclatar el conflicte a Ucraïna.
Hi haurà pujades segures, han d'estar convençut que sí seran. Una altra preocupació que nosaltres tenim, i en aquesta comunitat tenim tots, menys els que no hi creuen, que serà que afecti sèriament la temporada turística. Entonces, aquí ja la situació ja no seria greu, seria gravíssima.
I a la pregunta sobre quins aliments i en quin tant % s'encariran, Cervera adverteix que seran tots, el pa, la llet, els ous, la fruita. Han de pensar que tot necessita carburant o electricitat per a la producció i el transport.
I sobre els possibles efectes en el sector turístic, s'hi han pronunciat els responsables de dos dels grans grups hotelers de les Balears. Gabriel Escarré, president de Malia Hotels, fa una crida a la prudència.
Yo diría que esa demanda está cogida con pinzas, porque está claro que si se encarece los combustibles, y parece que el queroseno está subiendo de una forma muy importante en los últimos días, pues puede repercutir mucho en Baleares, ya que al final somos islas y nuestro mayor método de desplazamiento es el aéreo. Con lo cual, con mucha prudencia y definitivamente yo espero que se recupere la situación y la estabilidad en el Oriente Medio y próximo.
I Abel Matutes, de Palladium, també diu que, tot i que en un principi sí que es poden desviar turistes de l'Orient Mitjà cap a les Balears, el més desitjable és que s'acabi la guerra.
Si part d'aquest turisme mos prova i de repent es queda content, és un turisme que segurament podrem guanyar. No m'agrada ni mig insinuar que això pot ser bo, perquè primer, pot ser bo, pot ser dolent, i segon, és trist també viure de guerres que passen per allà, no? Una guerra mai és bona.
Davant d'aquesta situació, el govern central ha anunciat que prepara un reial decret per fer front als efectes de la guerra i per garantir mesures específiques per al camp i per al transport.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no ha detallat mesures concretes, però sí que diu que seran proporcionades i rigoroses i que aniran destinades als principals sectors afectats.
Con especial dedicación para el sector del campo y el sector del transporte. El resto de medidas estamos analizando, como he dicho, a la luz de las observaciones que nos hacen los sectores, los agentes.
I això mentre alguns dels sectors més afectats no descarten aturades en els serveis si no se'ls compensa l'augment del cost del carburant. Els taxistes lamenten que ja han notat un increment entre 10 i 15 cèntims el litre de benzina i demanen al govern que els ajudi i si continuen els increments. Ho explica el president d'Autotaxi de Balears, Toni Boussà.
Si aquest conflicte s'ha d'allargar, potser s'haurà de replantejar qualsevol revisió de tarifes, perquè això ens està repercutint molt en els costos de la nostra empresa.
El transport és un dels sectors a qui l'executiu central es compromet a ajudar. També al camp, les cooperatives agràries dubten de la viabilitat per l'augment d'un 50% del combustible des de l'inici del conflicte, i el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, xifra ja en un 16% l'increment dels costos de producció per l'encariment del combustible.
Estem un poc embassats deixats, diríem, no? Perquè en tenim una darrere salta, amb el Cossur, a Gama, i ara estem de la guerra d'Iran i l'encariment de, ja no dels combustibles, sinó dels combustibles i d'altres productes derivats del petroli, plàstics, productes químics i tal. I la veritat és que encara estem mirant què hem de fer.
També altres països fan passes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra. Els Estats Units han donat llum verda a comprar petroli rus.
El secretari del Tresor ha especificat que la mesura només s'aplica al petroli que ja està en trànsit i no aportarà beneficis financers significatius al Kremlin. Moscou ha respost que amb aquesta acció Washington reconeix que sense el petroli rus el mercat energètic mundial no es pot mantenir estable.
I mentrestant a l'Orient Mitjà. S'ha viscut una nova matinada de bombardejos creuats i l'Iran intensifica els seus atacs en el Golf Pèrsic, tot quan el nou líder suprem, Mostafa Jamenei, ha llançat el seu primer missatge a través de les xarxes socials. Ha dit que s'ha de tancar l'estret d'Hormuz i atacar les bases dels Estats Units a la regió. En l'objectiu de pressionar l'enemic, també ha assegurat que venjarà els morts a la guerra, entre els quals el seu pare.
I d'altra banda, els mandataris dels Estats Units i Israel no amollen. El president nord-americà Donald Trump ha tornat a dir que la guerra avança molt bé i diu que l'Iran és un país de terror i d'odi.
The situation with Iran is moving along very rapidly.
També ha parlat el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que estan colpejant l'Iran i recorda que ja varen eliminar, diu, el vell tirà Khamenei.
Zman katzar.
A més, ha assegurat el nou líder suprem és el titella de la Guàrdia Revolucionària. Diu que ni tan sols es pot mostrar en públic, tot quan la milícia libanesa Hezbollah s'ha afegit al conflicte i l'Iraq s'hi ha implicat. Asseguren haver atacat un avió cisterna dels Estats Units i matat a 6 dels seus tripulants.
I d'aquí a 2 hores, a les 9, l'Institut Nacional d'Estadística publicarà les dades definitives de l'IPC del mes de febrer.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
L'indicador avançat situa la variació anual en el 2,3%, la mateixa que la registrada el mes de gener. Mentrestant, la previsió de la taxa anual de la inflació subjacent augmenta una dècima fins al 2,7%. Recordem que aquest indicador econòmic mesura l'evolució dels preus sense tenir en compte els productes de la senalla de la compra més volàtils, com la benzina, l'electricitat o els aliments frescos. Precisament, per saber com repercuteix la inflació en els mercats, sortim a l'exterior i connectam amb el mercat de Pere Grau de Palma. Allà hi ha Toni Sas, que ha parlat amb alguns dels comerciants d'aquest mercat. Bon dia, Toni.
Bon dia, idò, així és, ens han atès mentre acabaven de posar a punt d'enllestir les seves paradetes perquè a les 9, quan arribin els clients, ho trobin tot col·locat, tot preparat. Asseguren, ens diuen, que viuen un moment d'incertesa per la inflació i també per la guerra a l'Orient Mitjà. La dependenta de Casa Fornera, Natònia, assegura que els comerciants no poden assumir només ells aquest increment de costos de la llum i de la matèria prima. Explica que redueixen el marge de beneficis perquè el client no ho noti tant, però diu que no els queda més remei que repercutir-ho en els preus.
Jo he passat de pagar 200 euros en el mes de llum a pagar 300 en qüestió d'un any. Això, en el final, a final de mes, ho notes. I, clar, ho nota amb nosaltres i ho nota la gent del carrer.
En la mateixa línia, s'expressa Maria Antònia Pinya, que és la fruitera del nostre cantonet, comenta que l'increment de preus es nota principalment en la verdura, tot i que assegura que el preu de la fruita es manté. Augura que amb la guerra a l'Orient Mitjà els fitosanitaris pujaran i, per tant, diu que acabarà afectant en el consumidor final.
I procuram, malament la gent potser no s'ho cregui, guanyar el mínim perquè no sigui tan excessiu les pujades. Que antes pujava 5 o 10 o 20 cèntims i ara potser tu vas a comprar i una pujada és d'un euro. O de 50 cèntims o de 60. La gent no s'ho creu, però és així.
La presidenta i carnissera del mercat de Pere Grau, Paquita Bonnin, li preocupa l'increment dels costos del transport de mercaderies, que assegura que acabarà repercutint en els productes. Ens explicava també que la incertesa ha fet que hi hagi gent que compri en previsió per guardar productes perquè passen pena de la fluctuació de preus.
Fa molt de mesos que això va pujant, va pujant, va pujant, i de mica en mica, de mica en mica s'omple la pica, i la pica ja comença a estar plena, i la gent està molt preocupada.
Idò, aquí al mercat de Pere Grau de Palma, els comerciants, els venedors, acaben de preparar les seves paradetes amb la incertesa que dèiem de la inflació i d'aquesta guerra de l'Orient Mitjà. Això així expliquen que fan un gran esforç per no repercutir aquests increments de costos en el transport i en l'energia en el preu final dels productes.
Gràcies, Toni. Al mercat, els venedors ens parlaven del preu de llum. Avui destaca que el preu de l'electricitat cau precisament un 47% i el cost mitjà serà de 37 euros amb 89 cèntims al megawatt, el quart preu més baix d'aquest mes.
Durant la jornada hi haurà hores que estarà a cost negatiu, fins i tot. Els preus negatius i pròxims a 0 euros seran entre les 11 del matí i les 6 de l'hora baixa. El mínim de la sessió serà de menys 50 cèntims damunt les 3 del capvespre.
Vas parlar, mare, de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i de Formentera, que ha detectat una nova forma d'intrusisme dins del sector del transport, concretament en el repartiment de paqueteria que prové de la banda de les grans plataformes en línia. A més, lamenten que durant l'exercici anterior els beneficis han minvat, així ho ha assegurat durant un acte de presentació dels resultats de l'enquesta d'activitat del 2025.
De fet, en aquest esdeveniment, la PINEF ha denunciat que en molts casos es reparteixen furgonetes sense retolar i que els repartidors no estan donat d'alta o bé són falsos autònoms. El president de la patronal, Alfonso Rojo, explica que ho han denunciat al Consell Insular.
Nosotros hemos pasado información de dónde se detecta esas personas cargando y dónde se detecta luego repartiendo. Es que la sorpresa puede ser importante. Los volúmenes de paquetería de venta online son brutales.
Pel que fa al guany de les empreses, Rojo ha explicat que, tot i que les vendes són les mateixes, els beneficis de les empreses han baixat.
Ha habido una serie de costes que se han disparado, algunos relacionados con la administración. Un restaurante que estaba pagando 1.800 euros por la tasa de basuras y haya pasado a 4.000, a ese le ha hecho un agujero. Que la mayoría de las empresas, una parte importante, han tenido que poner más dinero encima de la mesa para sus propios empleados.
I pel que fa a un altre col·lectiu, el d'infermeres i fisioterapeutes, 2.500 d'elles a Mallorca han reclamat el mateix plus que cobren les companyes de la resta d'illes per frenar la fugida de professionals per l'elevat cost de vida. La recollida de firmes ha estat impulsada pel sindicat SATSE amb l'objectiu de garantir plantilles estables a la sanitat pública.
Fa 3 anys que les infermeres i fisioterapeutes de Menorca, Eivissa i Formentera cobren el plus de difícil cobertura per ajudar a pal·liar l'encariment del nivell de vida. Són 4.800 euros a l'any per cada professional, que no solucionen del tot el problema, però que el manco ajuden, com afirma el secretari general de SATSE, Jorge Tera. El sindicat demana que aquesta compensació es faci extensiva també a Mallorca, perquè aquesta illa ja és igual de cara o més que les altres.
Hace unos años otras islas estaban muy por delante de Mallorca en problemas de captación de profesionales y en nivel en poder adquisitivo, en problemas de poder adquisitivo y de vivienda, pero a día de hoy la realidad es que en Mallorca estamos ya a unos niveles igual de altos, igual de problemáticos a la hora de captar profesionales.
Sota el lema vius a Mallorca o sobrevius a Mallorca i fàcil venir, difícil quedar, en només 3 setmanes s'han aconseguit 2.500 firmes que reclamen aquest plus. SATSE també s'ha reunit amb la consellera de Salut, Manuela García, i amb representants del grup parlamentaris del PSIP, MES i PP, amb l'objectiu d'explicar-los la situació.
I una altra petició, la que fa l'agrupació de taxistes de la patronal CAEP a la Conselleria de Mobilitat, li demana que no tramiti les llicències que té damunt la taula de VTCs, de vehicles de transport en conductor, i calqui la manera de fer del Consell d'Eivissa. El president de la Federació Balear de Transports del Taxi, Toni Boussal, li ha fet la petició directament al conseller José Luis Mateo, convidat a l'assemblea de la Federació, que plega 600 taxistes.
No a cap llicència urbana de cap ajuntament. És a dir, no hi ha hagut cap llicència, o sigui, no hi ha hagut cap ajuntament que ja hagi donat una llicència urbana. Però nosaltres l'únic que reclamem a Balear que agafi el mateix model d'Eivissa, que rebutgin aquestes 4.500 autoritzacions demanades a l'illa de Mallorca.
I el Consell de Menorca activa el procediment per començar a sancionar l'empresa Certio pel mal funcionament de l'ITB. A més, el Departament de Mobilitat considera insuficient el segon pla de xoc que han presentat l'empresa i que inclou mesures per estabilitzar el servei. El conseller de l'àrea, Juan Manuel Delgado, adverteix que si el 15 d'abril no es millora el servei, es començaran a aplicar sancions de fins a 3.000 euros al dia per incompliment de contracte.
Ya tenemos preparado todo el procedimiento para iniciar las sanciones si la empresa no cumple con sus obligaciones. Lo hacemos antes, no lo hacemos antes porque jurídicamente no es posible, ya que el contrato establece unos plazos que debemos respetar, pero si el día 15 de abril la situación no se ha resuelto, actuaremos de manera inmediata.
I són ara les 7:24, encara a Menorca la majoria de veïns de Cala Sant Esteve i del Fonduco podrien tornar a casa per Setmana Santa, així els hi ha comunicat l'Ajuntament a les reunions que es varen celebrar i hora baixa.
De fet, al Fonduco hi ha una roca de 78 tones que amenacen aquests moments a caure i l'Ajuntament hi actuarà per retirar-la, el que costarà 39.000 euros. El consistori està en converses en aquests moments amb l'autoritat portuària perquè n'assumeixi part d'aquesta gestió. Mentrestant, el veïnat podria podrien, com dèiem, accedir a les cases des de la part de dalt a través d'unes escales. Pel que fa a la Cala Sant Esteve, els veïnats podran tornar quan es faci una actuació en una passarel·la amb una parcel·la que permeti tornar a accedir al camí amb seguretat. Hauran d'assumir, però, algun costos de neteja i també adequació del penya-segat. Són Ramon Saura, president de l'Associació de Veïnats de Cala Sant Esteve, i Lluís Camps, batlle des Castell.
Hi ha ja informes de geòlegs i tal, que fa dues setmanes no hi eren. Hi ha possibilitat d'ajudes econòmiques, també, per lo que tot això també és una de les coses que nosaltres també volem lluitar.
En el cas de Funduco s'ha fet una actuació i la propietat pues va venir, ens van seure amb ells i ens van autoritzar perquè de forma subsidiària l'Ajuntament pogués fer aquesta actuació. Van descobrir aquesta afectació d'una roca aproximadament de 78 tonelades, està quantificat a Xines.
I paral·lelament, el Consell de Menorca prepara ja ajudes de fins a 250.000 euros per fer justament aquestes actuacions i els estudis tècnics.
I el govern prepara un simulacre per preveure on es podrà veure millor l'eclipsi solar total d'enguany. Serà els dies 29 i 30 d'abril.
Els estudis de la Comissió de l'Eclipsi preveuen que aquests dos dies siguin els més semblants al 12 d'agost per les condicions i també per la visibilitat que hi haurà. L'objectiu es pot determinar unes zones d'observació oficial anomenades Zoo. Després de la comissió farà una campanya amb recomanacions perquè el dia de l'eclipsi es pugui observar el fenomen amb seguretat i també continua avançant en accions educatives i de divulgació científica.
I ara és el moment de fer un repàs a les portades editades a les Illes. Avui parla molt de la mà i del nou cap de la policia estatal.
Que és José Luis Santa Fe, que a més és prou conegut a les Illes. De fet, n'era el cap superior i ara pren posició com a DAO, aquest càrrec que pràcticament ha votat a l'actualitat per un cas d'abús sexual. Última hora, de fet, li dedica tota la portada a aquesta qüestió, amb una bona fotografia, damunt un titular que diu que pren el comandament, José Luis Santa Fe. Diari de Mallorca, per la seva banda, destaca que li varen demanar que sigui implacable, una frase que queda entre cometes a la seva portada, però comparteix amb un altre titular que parla en aquest cas de la mà, de les platges, de Magaluf i de Santa Ponça, que obriran, diu, sense serveis pel deutes que té l'adjudicatari. També parla de la mà Mallorca Diario. Diu que els creuers han complit els acords, o explica a l'associació que han complit els acords i que encara així Cort ha decidit reduir el número de passatgers en el nou acord que volen signar. I més digitals encara, OK Baleares diu atracament amb vistes a la mà. És un reportatge propi que fa explicant, o mantén la portada, els preus del nou parador d'Eivissa, del qual precisament també anem parlant els diaris d'allà al llarg d'aquesta setmana. El tercer dels digitals, l'Ara Balears, denuncia que el govern perdrà les subvencions que va rebre per part d'Europa i també del govern espanyol i que varen cedir a Adam per mantenir precisament a Gama en funcionament, cosa que no succeï finalment. I a les Pitiuses anant ja cap allà, José Luis Santa Fe és també portada al periòdico d'Eivissa, ho sabent la matriu Última Hora a Palma, són del mateix grup, i el diari d'Eivissa en aquest cas li dedica la portada als que moren a la mà sense nom, diu, un reportatge propi també. De nou la mà. I el Menorca, aire, perquè diuen que amb 300 vols manco han viscut segurament l'hivern més aïllat en anys.
I de la premsa estatal, els tambors de guerra global sonen ben fort.
És així, destacant això de global, perquè a poc es va estenent la guerra i afecta ja en molt de llocs diferents. El País obre amb el missatge del líder Khamenei i la televisió iraniana dient que mantindrà tancat l'estret de l'Hormuz i, per tant, agreuja la crisi petroliera, fotografia d'un atac a un vaixell a Iraq. El Mundo, en canvi, explica que els atacs amb drons deixen buida una ciutat de luxe com era Dubai, en mostra la imatge. L'ABC també mostra el mateix vaixell que El País, amb el foc apagat, tot negre, destaca el seu titular que el president Donald Trump va purgar la cúpula militar que li va recomanar precisament que no atacàs l'Iran. I se'ls va llevar de damunt. I La Vanguardia, alineat un dia més amb El País, sol succeir d'aquesta manera i sol haver dos blocs, d'una banda l'ABC i El Mundo, i d'altra banda El País i La Vanguardia, que es curiosament solen coincidir amb els temes que traten a les seves portades, i en aquest cas, dèiem, La Vanguardia s'alinia amb El País, diu en aquest cas que el líder iranià, Khamenei, en parlava també El País al seu titular de portada, i clama venjança contra els Estats Units. El seu primer missatge públic, tot i que després, a l'interior, el que destaca, i això també és una qüestió interessant, és que precisament Khamenei, que diuen que va sortir ferit dels atacs en els quals va morir el seu pare, no apareix en aquest vídeo, ni tan sols xerra ell. De fet, aquest missatge es va fer públic a través d'una portaveu a la televisió pública iraniana, però en tot cas el missatge és ben clar, aquest missatge de venjança contra les forces, contra els exèrcits que estan atacant els Estats Units.
I de ben que la guerra a l'Orient Mitjà i les seves conseqüències econòmiques encara són portada als principals rotatius editats a l'Estat espanyol. I hem arribat a les 7:30, repassant els principals titulars d'aquest matí de divendres. Avui comença el judici contra tres persones acusades de la mort d'un nadó en Llançarló, un contenidor de Porto Cristo, Manacor. Serà la segona vegada que s'inicia, ja que el mes d'octubre de l'any passat es va suspendre pels dubtes sobre la formació, la titulació d'un dels pèrits.
Per als acusats, la mare i l'oncle del nadó, la fiscalia demana presó permanent revisable per assassinat. I per un altre familiar, una multa com a suposada autora d'un delicte d'omissió del deure de socors.
I el nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Luis Santa Fe, es compromet a ser implacable contra l'assetjament i les agressions sexuals.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
Va assegurar ahir en la presa de possessió del càrrec.
El fins ara màxim responsable de la Prefectura Superior de la Policia a les Balears també confirma que revisarà els protocols i que s'investigarà qualsevol cas d'abús fins les darreres conseqüències.
I tot quan hem sabut que la policia investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el qual apareixen diversos menors.
Els agents asseguren que es tractaria d'una situació correguda fora d'un institut de la ciutat d'Eivissa on estudien alguns d'ells. El Consell ha ofert ajuda, però de moment no s'han activat ni l'oficina de la dona ni el servei de menors.
I un dia més parlem de les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern es compromet a oferir suport als empresaris i famílies de les Balears que puguin tenir dificultats.
Ho ha dit la presidenta Marga Proens en un discurs davant d'empresaris a l'Assemblea, en què s'ha reelegit a Carmen Planes com a presidenta de la patronal CAEP.
Que si les empreses de les Illes Balears teniu dificultats, aquest govern hi serà. Sí, el govern hi serà davant els efectes que pugui tenir en forma d'increment de preu per les empreses i per les famílies d'aquestes illes.
D'altra banda, el govern espanyol ha anunciat que prepara un reial decret llei per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà i garanteix mesures específiques pel camp i el transport.
I precisament avui l'Institut Nacional d'Estadística publicarà les dades definitives de l'IPC del mes de febrer.
L'indicador avançat situa la variació anual en el 2,3%, la mateixa que la registrada el mes de gener. A l'informatiu matí han parlat amb alguns venedors del mercat de Pere Grau de Palma que expliquen que, tot i que intenten repercutir al mínim la pujada de costos al preu final, de vegades és impossible.
Jo he passat de pagar 200 euros en el mes de juny a pagar 300 en qüestió d'un any.
Procuram, altrament la gent potser no s'ho cregui, guanyar el mínim perquè no sigui tan excessiu les pujades.
Que això va pujant, i de mica en mica s'omple la pica, i la pica ja comença a estar plena.
De la variació dels preus en parlarem a les 8:30 amb el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, Enrique García.
I a Menorca, la majoria dels veïnats de Cala Sant Esteve i el Fonduco podrien tornar a casa per Setmana Santa.
Així ho va comunicar l'Ajuntament a les reunions celebrades ahir a hora baixa. El Fonduco, però, hi ha una roca de 78 tones que amenaça de caure, i l'Ajuntament haurà d'actuar per retirar.
I el govern prepara un simulacre per preveure on es podrà observar millor l'eclipsi solar total d'enguany. Serà els dies 29 i 30 d'abril.
Els estudis de la Comissió de l'Eclipsi preveuen que aquests dos dies siguin els més semblants al 12 d'agost per les condicions i la visibilitat que hi haurà.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui serà la darrera jornada de calma, ja que a partir de demà tornaran les complicacions. Pel que fa en aquesta present jornada, tindrà molt de sol i una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui giren aproximadament entre els 17 i els 21 graus. D'altra banda, el vent bufarà entre fluix i moderat de llebeig. Això farà que la costa més exposada tinguin qualque redol de maró, mentre que la resta del territori tindrà molta més calma. Però, com dèiem, a partir de demà tornarà la inestabilitat. Tornaran les pluges a partir del migdia i principalment entre Mallorca i Menorca. A les Pitiuses també podrà ploure, però no esperant que ho facin tanta intensitat. D'altra banda, el vent guanyarà força, principalment de tramuntana, i això farà que al nord del territori la situació marítima sigui bastant complicada, i tot això estarà acompanyat per una davallada del termòmetre, i esperant que aquesta inestabilitat continuï també a partir de diumenge. Ara mateix tenim a Menorca 9 graus a Cal en Bosc i 11 al Castell. A les Pitiuses, 13 graus a Sant Josep i 14 a la Savina. I a Mallorca, 7 graus a Artà, 8 a Petra i 10 a Calvià.
La jornada ha començat amb boira, amb la presència de boira a alguns punts de les illes. Precisament aquesta boira complica la circulació a alguns punts de la xarxa viària de Mallorca. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
Bon dia. En aquestes hores informant de la presència de boira a la carretera de Llumallor, a l'altura de Serenal fins a l'altura de l'aeroport. Això està provocant retencions en aquest tram de la carretera, així que us demanem que extremin precaucions. Això és tot per ara. Bon dia.
Informatiu Matí. Esports.
Comença ara la informació esportiva aquí a Betres Ràdio. Parlem de futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal tornarà demà a disputar un partit de Lliga. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. M'encanta una setmana per a disputar la Copa d'Espanya a Granada i després d'aconseguir la classificació a una nova Final Four de Champions, el conjunt mallorquí vol centrar-se en la competició domèstica. L'equip dirigit per Antonio Vadillo visitarà demà a les 7 del capvespre la pista del Peníscola. L'entrenador del Palma ha parlat així del rival.
Necesitamos estos tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla contra un rival que últimamente no está sacando buenos resultados, que nos van a poner las cosas muy difíciles, ya que es una cancha complicada. Tendremos que hacer un buen partido, competir a nuestro máximo nivel y tener esa lectura, ¿no?, para traernos los tres puntos.
Sentim també que va dir l'ala de l'equip mallorquí, Lin.
Como te he dicho antes, son tres puntos vitales para estar arriba en la clasificación, para mantener esta dinámica positiva que estamos teniendo en muchos aspectos y solo pensamos en Peníscola, así que eso es lo que te puedo decir.
Aquest partit entre Peníscola i Palma Futsal el podreu seguir en directe demà a les 7 aquí a IB3 Ràdio. I en futbol, el Reial Mallorca realitzarà avui de matí el penúltim entrenament de la setmana per a la propera cita de Lliga a Somos contra l'Espanyol, una sessió que es realitzarà a Son Bibiloni i en la qual hi podran accedir els mitjans de comunicació. El principal dubte és si Antonio Raillo, que va sortir substituït al darrer partit contra Osasuna per una lleu lesió a l'abductor, estarà disponible per a Martín de Michelis, però amb qui no podrà comptar l'entrenador és amb Jan Virgili, sancionat, ni amb els lesionats Cumbula, Asano i Llebrés. Sigui com sigui, el partit de diumenge serà l'estrena de Michelis a la bancada de Son Moix i cercarà la primera victòria com a nou tècnic mallorquinista davant l'afició i contra un equip que ve en un mal moment. L'Espanyol encara no ha guanyat en aquest 2026. Escoltant les paraules d'un dels capitans, Martin Valiant.
Lo que transmite el míster es que nos tenemos que concentrar en nosotros, en nuestro trabajo, en lo que queremos hacer nosotros, y creo que por ahí va a pasar toda la semana, obviamente con los detalles del rival, y el domingo va a ser para nosotros un partido fundamental por muchos aspectos.
Recordem que el partit entre el Mallorca i l'Espanyol de diumenge a les 2 el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio des de les 12 del migdia, juntament amb tots els partits de la Segona Federació. I pel que fa a la Primera Federació, l'AUD Eivissa rebrà diumenge el Marbella a Can Misses. Els blaucels volen allargar la bona dinàmica de resultats, sumant la que seria la tercera victòria consecutiva en aquesta lliga. El seu entrenador, Miguel Álvarez, creu que l'objectiu de l'ascens continua estant a l'abast de l'equip.
Preparar tota la setmana al Marbella, si som capaces, con todo respeto del mundo, de ganarle al Marbella. Y después a ver el campo del Dense, tendremos, porque indudablemente nos quedan 11 partidos donde hay muchísimos equipos que tienen posibilidades como nosotros. ¿Y nosotros tenemos posibilidades reales? Sí. ¿Y qué es lo que me hace estar muy tranquilo? Me hace estar muy tranquilo las sensaciones que transmite el equipo.
El partit entre l'Odo Eivissa i el Marbella el podreu seguir també en directe diumenge des de les 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. I a la Copa de la Reina, el Barça de Patrick Guijarro va disputar a domicili contra el Llevant Badalona el partit d'anada de les semifinals, partit que va acabar amb empat a 0. La portera Catacoll no estava convocada perquè continua de baixa, tot i que ja fa feina per recuperar-se de la seva lesió. La Federació de Futbol de les Illes Balears va presentar ahir el primer congrés Violència a l'Esport, un acte marcat dins el seu centenari. La Federació continua fent passes per erradicar la violència a l'esport i prepara així el primer congrés que es celebrarà el 9 d'abril i que reunirà representants d'institucions socials, polítiques i esportives amb l'objectiu de prevenir i combatre la violència al món de l'esport. Escoltam Jordi Orrach, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
Tenir un congrés on la majoria fossin experts en segons quines matèries i m'ordenessin una altra visió, no la més federativa, de lo que passa en el camp de futbol. Per tant, se conformarà de dues taules redones, una de matí a primera hora, que serà una jurídica, on hi haurà el president de Tribunal de l'Esport, en Díaz Capa, que és el fiscal de menors, on hi haurà gent important dins el tema legal, una segona taula, que és un poc més futbol professional, on tindrem Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, tindrem Marco Martín de la Fuente, que va ser director de cantera del Mallorca i jugador professional.
Amb Jordi Orrach, el president de la Federació Balear de Futbol, tancant la informació esportiva.
Gràcies, Gavi. Són ara les 7:40 minuts. Fem una pausa i vos parlem d'habitatge.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Treu-li el màxim partit al pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Diumenge a les 12 segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atleti Balears, Atleti Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Mus del partit de primera divisió Real Mallorca Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Comprar un habitatge nou a les Balears és avui molt més car que en plena bombolla immobiliària. Les illes han superat i de llarg els màxims del 2007, ho revela el darrer informe de Tinsa sobre obra nova, que situa els preus un 24% per damunt d'aquell pic, fins i tot tenint en compte la inflació.
Així és, perquè l'estudi destaca també que el preu de l'habitatge nou aquí a les Illes és un dels més elevats que s'han revaloritzat, de fet, des dels mínims de la crisi de 2008. El valor mitjà arriba als 4.700 euros per metre quadrat, quasi 150 euros per damunt de la mitjana estatal. Comprar obra nova, per tant, aquí a les Illes requereix en aquest moment destinar més del 45% de la renda disponible d'una llar mitjana. Per tot això, la directora del Servei d'Estudis, Cristina Arias, diu diu que les Illes es troben entre les comunitats amb més dificultats per poder accedir a un habitatge nou com a solucions. L'informe proposa construir més i equilibrar l'ús turístic per augmentar justament l'oferta residencial per la població.
Se hace indispensable la colaboración público-privada que sea efectiva y que contribuya a distribuir y a moderar estos riesgos que asume la construcción. Se buscaría el poder afrontar nuevos desarrollos de vivienda habitual de una manera sostenible que hasta la fecha pues no está siendo posible.
I alerta perquè l'estudi també conclou que les Balears és una de les comunitats amb més compravendes d'habitatge d'obra nova per part d'estrangers i residents. Juntament amb Barcelona, també Alacant, Màlaga, Madrid, València i Múrcia.
I l'Ajuntament d'Andratx ha firmat un conveni amb una promotora per construir 30 habitatges de preu limitat que prioritza l'accés als residents del municipi. Els habitatges podrien estar acabats d'aquí a 2 anys i mig.
La batllessa Estefania Gonzalvo ha explicat que durant els 3 primers mesos que es puguin sol·licitar els habitatges es donarà prioritat als residents d'Andratx que hagin viscut allà com a mínim 10 anys.
Que el que fèiem és prioritzar en el període que l'empresa privada fa el que és l'oferta d'aquests habitatges, doncs amb aquesta firma d'aquest protocol el que fem és que els primers 3 mesos d'inici de sol·licituds només se puguin fer per residents en el municipi d'Andratx durant més de 10 anys de forma interrompuda.
Està previst que la construcció dels 30 habitatges, tots immobles de 2 o 3 habitacions, comenci aviat. El promotor Gerardo Canyelles de l'empresa Posidón ha destacat que el preu serà inferior al del mercat de d'haver 3.600 euros el metre útil.
Mediante un proceso de cribado, dando preferencia a la gente local, se establecerá pues posibles candidatos que espero que muy brevemente podamos empezar a anunciar cómo y de qué forma llevar a cabo todo este proceso.
La promotora està pendent que l'Ajuntament d'Andratx acabi el projecte d'execució. A partir d'aquí ja començarien les obres i el període d'inscripció per als interessats.
I Santa Eulària confirma 2 sancions per un total de 251.000 euros en 2 casos de lloguer turístic il·legal detectats a la urbanització Buenavista i Puig d'en Valls.
Parlem de 2 propietaris que oferien lloguers a través de plataformes digitals sense tenir cap llicència ni tampoc haver tramitat el canvi a ús turístic. Els inspectors van detectar fins i tot serveis complementaris, com per exemple bugaderia o els canvis de tovalloles, cobraven als turistes entre 210 i 250 euros per nit.
El Consell de Mallorca demanarà al govern central 350 milions d'euros del conveni de carreteres per decisió de la majoria de la institució supramunicipal.
En el ple insular ha anat tot segons allò que s'esperava. Tots els grups, manco el PSIP, han votat a favor de reclamar el dobbes a l'Estat pel conveni de carreteres signat amb el Consell, però que mai no varen arribar a la institució mallorquina. Les recriminacions entre Executiu Popular i socialistes han encès el debat. Jaume Mateu ha lloat la soledat del seu partit, el PSOE, en aquesta moció, qui ha rebut el retrets del conseller insular de carreteres Fernando Rubio.
Certament, no mos sap greu que no mos convidin a la festa. De fet, en segon quines companyies no anirien ni a fer un cafè. Però sí que se posa en evidència que en el fons la qüestió importa poc.
Lo que vostès han defensat avui no s'ho creuen ni vostès mateixos. Ni vostès mateixos, perquè van contra de tota lògica.
La importació dels residus d'Eivissa cap a Mallorca també és més a prop. El Consell Executiu ha autoritzat la signatura del conveni amb el conseller eivissenc per dur a terme l'exportació de fens per a ser incinerats a la planta de Sonreus.
I Ciutadella, Menorca, intervé a l'edifici de l'Oari, permet la reobertura del bar i que les entitats puguin tornar a utilitzar els espais municipals. Problemes estructurals varen obligar a tancar l'edifici per seguretat fa un mes.
El consistori, de fet, n'ha apuntalat, forjat també vigues i pilars en els punts més afectats també. També ha actuat per reduir justament aquests problemes d'humitats que afecten directament especialment a la coberta i també al soterrani. En aquest sentit, es preveu la reparació de tota la coberta justament per evitar noves filtracions de l'aigua i no es descarta el seu esbocament i fer-ne una de noves. Tomàs Ametllet és el propietari del bar.
I nosaltres hem aprofitat també vacances forçades, desconnectar, pintar, aclarir un poc la barra, que ja era un poc bé, I bé, la gent ja tenia moltes ganes de que s'obriguessin les portes.
En paral·lel, l'Ajuntament impulsarà ara una nova fase tècnica que consistirà en una anàlisi estructural completa de l'edifici. També es reunirà amb els propietaris de l'edifici justament per coordinar els propers passos i planificar futures actuacions.
I de la informació estatal destaca la política. Els líders nacionals dels principals partits acompanyaran avui els candidats a les eleccions a Castella i Lleó en el darrer dia de campanya electoral.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegura que el Partit Popular és l'únic partit que es presenta a les eleccions per governar i acusa Vox de bloquejar els governs de les comunitats autònomes. Per altra banda, el candidat del PSOE, Carlos Martínez, critica que el PP posi un xec en blanc a Vox en comunitats autònomes com ara Castella i Lleó.
Llevo toda mi vida ganándole a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas. Y a mí no me van a dar lecciones de ganarle a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas, aquellos que no han ganado nunca.
Y también quiero decir que la única alternativa que hoy por hoy es capaz de hacerle frente al gobierno del señor Mañueco es el equipo del Partido Socialista. Esa es la realidad, que es dura y es cruda.
Iberia planteja als representants sindicals un expedient de regulació d'ocupació.
El nombre de persones que podrien acollir-se a aquest ERO, voluntàries de 996, de les quals 243 pertanyen als col·lectius de vol i 753 al de terra.
I la Guàrdia Civil confirma que les restes òssies trobades en un habitatge d'Hornachos, a Badajoz, corresponen a Francisca Cadenas. Els veïnats de la dona, dos germans, han estat detinguts com a presumptes responsables de la seva desaparició l'any 2017.
I han passat la nit a la caserna de la Guàrdia Civil, a Zafra, i estan a l'espera de passar a disposició judicial tot dos. En la jornada d'aquest dijous continuen els escorcolls a les seves propietats. Els dos germans han estat rebuts per veïnats d'Hornachos amb crits d'assassins quan han arribat en aquesta zona.
I Oviedo han declarat els pares acusats d'haver tingut tancats dinca seva els seus fills durant 4 anys. Va passar entre el 2021 i l'any passat.
La defensa n'ha demanat la lliure absolució, mentre que la Fiscalia i l'acusació particular reclamen penes de 25 anys per cadascun dels delictes continuats de violència psicològica, detenció il·legal i abandonament de la família. El matrimoni d'origen alemany es troba en presó preventiva des del mes d'abril de l'any passat.
I el Tribunal Suprem ordena a la família Franco tornar al Paso de Meirás. A l'estat, la sala ha confirmat per unanimitat la sentència de l'Audiència de la Corunya.
El Suprem confirma que la propietat del Paso de Meirás és de l'estat. Amb anterioritat, l'Audiència Provincial ja havia resolt que els germans Martínez Bordiu havien de retornar aquesta finca. No obstant això, la resolució estableix que els hereus de Franco hauran de ser indemnitzats per les despeses de conservació i les millores fetes a la finca mentre que n'han tingut la possessió. A partir de la mort de Franco, la família, recordem, va emprar el Pazo fins que el govern el va reclamar per patrimoni públic.
I tot això mentre el Tribunal Superior de Justícia de Madrid admet a tràmit el recurs de la Fundació Franco contra el govern central pel procés d'il·legalització.
El Ministeri de Cultura va començar a prendre accions legals per instar judicialment a l'extinció de la Fundació el juny de 2024 a l'empara de la Llei de Memòria Democràtica i la Llei de Fundacions.
D'aquí 8 minuts arribarem a les 8, moment ara per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I començant parlant del primer capítol del documental Desconnectats que s'emetrà a IB3 Televisió dia 14 d'abril a les 10:30 del vespre. La cinta es va presentar ahir vespre a la Sala Augusta de Palma i té per objectiu analitzar quin impacte tenen les noves tecnologies en els adolescents i els més joves.
A partir de dades científiques i de testimonis, alerta dels riscos de la hiperconnexió, com ara l'ansietat, la depressió, el ciberassetjament o trastorns del son, també sedentarisme o la fatiga visual. La directora de Desconnectats és Elisabet Moll.
Xerram de xarxes socials, xerram d'adolescència i sobretot de l'impacte negatiu que els afecta directament en els joves adolescents. Una cosa sobretot a destacar és que en aquesta pel·lícula donem veu i cara en els joves adolescents.
El documental vol ser una eina educativa per fomentar l'ús responsable de la tecnologia als centres escolars.
I avui la nostra plana cultural també és un envit, una convidada, però també un repte.
Volem que quan entonem dia 29 de maig la Balanguera ho facem sabent que aquest fil continua ara en les nostres mans per transmetre'l a les noves generacions i sobretot també en els nous mallorquins. Hem de continuar teixint, filant amb més determinació que mai. Perquè mentre hi hagi un poble que canta unit, aquest fil no se romprà.
És el repte que acaba de llançar l'Obra Cultural Balear per boca del seu president, Antoni Llebrés, perquè divendres, dia 29 de maig, coincidint amb el centenari de l'estrena al Palau de la Música Catalana, tots els pobles i ciutats de Mallorca cantin a una sola veu aquesta obra immortal de Joan Alcover que va musicar Amadeu Vives. La proposta ha arribat ja a tots els ajuntaments de l'illa i la resposta està sent d'allò més positiva.
Mentre encara s'espera confirmació de part del municipi, ja són 53 les cantades confirmades perquè a llocs se'n farà més d'una. L'OCB ha posat en marxa una pàgina web on es poden saber en temps real quines són les adhesions i allà s'han convocat les cantades. També hi ha un compte enrere cap al dia 29 de maig. La jornada d'aquesta iniciativa, en paraules del president de l'OCB, va molt més enllà de la música.
Les persones que en aquest moment habiten Mallorca ho facem des de sempre o ho facem de manera recent, com a nouvinguts, com a nous mallorquins, han de compartir alguna cosa més, pensem nosaltres, que el certificat de residència, la targeta única d'estip o la cartilla sanitària. Pensem que han de compartir també un sentiment de pertinença a una sola comunitat. Els mallorquins han de conformar un sol poble.
Crida, idò, a les institucions i els ajuntaments amb aquesta balanguera en clau de swing i també a les agrupacions musicals, perquè es vol que l'himne, com ja passa, pugui sonar de forma ben variada. Ritme de jazz, per exemple, com sentim ara, o amb xeremies. Pot ser fins i tot per als més petits, com la que feren Cucorba.
Vull que avui de sa filosa de nostra vida treu el fil.
Com una barca becca vila teixint la tala pel demà.
I perquè tot això passi, l'Obra Cultural posa a disposició de tot aquell que ho hagi de menester arranjaments, partitures, perquè la festa, diuen, ha de ser multitudinària.
Una iniciativa ambiciosa i, per tant, procuraran que surti bé, que sortís alçada i que sigui un acte multitudinari i tan participat com sigui possible, perquè volen que hi siguin tots els persones i grups del món de la música, però sobretot volen que hi sigui tots els mallorquins i mallorquines que ho desitgin, tot el poble de Mallorca, i que sigui això, un acte sentit, un acte participat.
La palanquera misteriosa com una aranya mar sutil.
I és que pot ser fins i tot hi sonarà Maria del Mar Bonet, perquè això just acaba de començar i encara queden molt de detalls, molt de serrells per tancar. Com, per exemple, se sap que Pollença es farà a les escales del Calvari, però a Palma tot apunta que la plaça Major serà el millor escenari, tot i que encara no està confirmat. Des de l'Obra Cultural ja han avançat que s'està fent feina en un gran acte també pel dia 28 de juny, el centenari de l'estrena de la Balanguera al desaparegut ja Teatre Líric de Ciutat.
I el que ja ha passat a l'Auditorium de Palma és el concert de Ben Harper. L'Auditorium es va vestir a nit de llarg per rebre amb totes les entrades venudes i el pati de butaques ple fins a la bandera. El guitarrista i cantautor que escoltam de fons durant l'actuació, parlant de Ben Harper, realment són poques les ocasions que hi ha per veure'l a les illes, perquè les seves gires solen anar per grans capitals i amb la seva banda. Per això explicava Pau Marquès el format, ell tot sol, tot i que acompanyat de totes les seves guitarres, feia la cita encara més especial.
Però són tres concerts únics, perquè els fa bé expressament pel festival, els fa en format solitari, que no és un format habitual amb ell, lògicament és diferent, però se li troba un encant diferent i té aquest al·licient diferent de ser un solitari, no?
Un concert emmarcat en el Black Music Festival que arriba per primera vegada a Mallorca.
Harper actuarà també a dins el mar d'aquest festival, i ho farà també en solitari, a Girona i a Lleida, que són, i és que precisament ho farà com a cap de cartell, perquè enguany aquest festival, el Black Music Festival que dèiem, celebra ni més ni manco que el quart de segle, és la 25a edició, i ho fa, com veiem, amb un artista de primera línia, cosa que ha duit molta feina a l'organització, explicava precisament Pau Marquès.
Llavors s'ha d'ajuntar una sèrie d'elements, que l'artista pugui, que estigui en gira, no, en aquest cas no està de gira. Si el fos portar, per això li hem ofert aquest pack de 3 actuacions, que tenia una licència especial, 25 anys, doncs va, anem-hi.
Ell, Ben Harper, té sang Cherokee, russa i lituana. Mireu quina mescla. I es va criar, ni més ni manco, que una botiga de música, que era el negoci familiar, i ell va estar allà des de ben petit, i això va fer que tingués tantes influències i que arribi en aquesta música tan eclèctica i tan internacional. Harper, idò, ha publicat ni més ni manco que 18 àlbums d'estudi que estan al mercat. Ha venut, atenció, 16 milions de discos, i el seu estil, podríem dir, tot i que el que sentim és especialment tranquil, perquè aquesta actuació ho requeria així, amb aquest format més íntim, el seu estil d'EM abasta des del pop fins al reggae, però passant amb tocs de blues, de rock, de funk i fins i tot, i sobretot, de folk. I ha estat reconegut, ni més ni manco, que en 3 premis Grammy.
Ben Harper, que va actuar a nit a l'Auditorium de Palma. Amb ell arribarem a les 8 del matí. So many days we walk in the same direction, so then we...